Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 27 d'octubre, però una bona notícia, és divendres. Han d'estar contents perquè tenim tot un cap de setmana per a disfrutar. Fa més fresqueta i podem començar a estrenar aquestes peces de roba que ja tenien ganes de gastar. Miren, vull parlar d'una cosa que m'ha alegrat molt, i és que m'ha alegrat per la reacció d'una xiqueta de 11 anys que des de Gandia telefonava al 112 de la Comunitat Valenciana per a socórrer a la seva mare després de quedar-se inconscient. La sala d'atenció de crides, el 112 de la Comunitat Valenciana, ha atès la crida d'una xiqueta d'11 anys des de Gandia, que ha possibilitat l'assistència de la mare que ha quedat inconscient en el seu domicili gràcies al coneixement de la menor del telèfon únic d'emergències, ha pogut fer-li front a la situació. En aquest cas, diàriament s'até una mitjana de 9.000 cridades que intenten gestionar-se de la forma més ràpida amb un compromís de 175 segons per crida. Però com ja s'ha dit, o com se trata en aquests casos, o en un cas com este, per les característiques de la persona que està cridant, els segons de tipus d'emergència que es manté, l'operador, en aquest cas, se va mantindre en línia perquè és prioritzat l'atenció fins a l'arribada de recursos mobilitzats. En aquest avís, una operadora va percebre que la xiqueta era una xiqueta menor i estava nerviosa i espantada, i la va mantindre al telèfon i li va oferir el seu suport perquè la situació no resultara tan impactant a la menor fins a l'arribada de la policia local de Gandia, el primer recurs que s'ha personat en l'habitatge. Amb la seva arribada, la mare s'ha despertat encara que amb limitació per a comunicar-se, i l'operadora s'ha acomiadat de la xiqueta i ha arribat l'ambulància que l'ha traslladat fins a l'hospital a la dona afectada. Miren, és molt, molt important que fem que els xiquets recorden i s'ha cridat d'emergència el 112 per a que en qualsevol moment i ses criatures, i ses menors, i ses persones esglaiades, fins i tot majors, sàpien com posar-se en contacte i en aquest cas no, l'operadora no deixarà aquesta criatura o aquesta persona major a soles fins que no arribi els primers cors de seguretat per a que puguen atendre a la persona. Dins d'una mala notícia, com és que una persona se quede sense coneixement, tenim aquesta bona notícia de que ja els nostres menors reconeixen el que és aquesta atenció telefònica, que és el primer que tenen que fer quan se troben en una situació de malestar. Per tant, recordem als xiquets, el 112, que el tinguin com el primer número que puguin tocar de qualsevol telèfon. Miren, el dia 29 d'octubre és el Dia Mundial de l'Ictus i el Sindicat de Tècnics d'Infermeria ha elaborat un cartell informatiu amb una sèrie de pautes que poden ajudar a previndre l'aparició de l'ictus, una patologia que afecta avui a unes 120.000 persones cada any a Espanya, sent la primera causa de mortalitat entre homes i dones i la segona entre, perdó, la primera entre dones i la segona entre homes. Mantindre la tensió per baix de 140-90, evitar el tabac, realitzar activitats físiques o nivells, tindre uns nivells de colesterols i triglicèrids adequats per algun dels consells que ens dona, en este cas, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria. S'ha de visibilitzar l'ictus i conscienciar la població sobre una enfermedad que ens pot afectar a qualsevol i que se pot evitar si controlen els factors de riesgos vasculars mitjançant ixes chequeos metges regulars.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal. 964-520-654. Y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Salida de este salto. Por una vez en este examen oral nos quedaremos completamente en blanco. Y cuanto menos recemos, mejor calibraremos el alcance, la puntería del impacto. Por mucho tiempo que mire los volcanes, no entraremos en calor. Por muchas veces que cambien.
Y ahora nos visiten de la localidad de Borreol, la localidad veína. Es Sergio Martínez, ell és regidor per Ciudadanos. Molt bon dia, Sergio.
Molt bon dia, Susana.
Ahir van tindre ple.
Ahir va haver un ple. Un ple, la veritat, que un poc desagradable, molt llarg, molt extens, i que, pues, bueno, lamentablement, als veïns de Borriol no els haurà agradat molt perquè perjudica un poc les seues butxaques.
Perjudica les seues butxaques perquè se va fer l'anunci de pujades d'imposts?
Sí. Ahir l'equip de govern de Compromís PSOE van decidir pues, fer unes modificacions en les ordenances de l'IBI, de la tassa de basura. Van haver dos més, però no tenen tanta rellevància com aquestes, i van decidir muntar els impostos als ciutadans de Borriol, un 10 dècimes l'IBI i un 25% la tassa de basura.
S'havia muntat alguna altra volta, li vés dir, des de l'alcalde és la segona legislatura que governa. L'han muntat més vegades?
Sí, Susana. Això fa 3 anys i mig l'Ajuntament, a més és una informació prou important, que l'Ajuntament tenia un problema greu econòmic, està en risc de ser intervingut per Hacienda, tenia un remanent de tesoreria negatiu de 300 i escaig mil euros, 80 i escaig mil euros, un calaix en factures quasi per valor d'1 milió d'euros per pagar. I se va tindre que fer un pla de sanejament i una munta d'impostos. En aquell pla de sanejament va ser, bueno, el van dur a terme veïns de Borriol i Compromís, anava tot lligat al pacte que van tindre. En aquell pla de sanejament se va muntar només 3 dècimes l'IBI, se va muntar la taxa de vehicles, i se va muntar la basura, crec que un 27%, o exactament. En total recaudaven vora 210.000 euros. No, vora no, 210.000 euros en totes les muntades. En aquests 210.000 euros que se va recaudar de més, s'ha pogut fer front a totes aquestes factures, se va sanejar l'Ajuntament, s'acaba de pagar el préstec que teníem, que era de pagar el 1 milió d'euros a l'any, i l'Ajuntament funciona perfectament, no té deute, no està sanejat, tenim ara en aquests moments un remanent de tesoreria negatiu que l'estem gastant perfectament en moltes modificacions de crèdit que han dut a terme ja, i no entenem el perquè d'esta munta. En aquests moments, evidentment, el cost de la vida va muntant, ens munta tots, els preus munten.
Sí, perquè, clar, estem parlant que si esta pujada d'impostos se fa efectiva el 21, la que proposen ara la faran el 24, ha estat 3 anys congelat, I han, és a dir, els deures els han fet perquè ho han pagat tot.
Sí, els deures els han fet perquè ho han pagat tot. I, evidentment, en una recaudació de més de 210.000 euros han pogut fer front a tot això. Ara ens trobem en uns comptes sanejats que tenen aquesta recaudació de més de 210.000 euros més 1 milió d'euros que ja no paguem dels préstecs. I ens proposen aquesta munta que és prou més elevada que la del pla de sanejament en uns comptes sanejats. Perquè en aquesta munta intenten recaudar o recaudaran pues, 344.000 euros, exactament.
I la proposen per aportar algun projecte endavant?
No, pues van haver diversos arguments. L'argument de Compromís pues va ser pues, els serveis, que ja que que prestar serveis, l'augment de preus, que en un futur pues, farà falta més diners, l'augment del sou dels funcionaris. L'argument del PSOE lamentablement va ser pues, és el que hi ha que fer-ho. I nosaltres creiem, però ja no nosaltres, el Partit Popular i Ciutadans, inclús veïns de Borriol, que fins fa 4 mesos el regidor d'Hacienda
sí.
I estava governant en ells, també va argumentar i va dir que no era el moment, que no era necessària i que l'Ajuntament no corria absolutament cap risc. A més, és més, jo vaig presentar un escrit el dilluns passat demanant-los per favor que els retiraren aquestes modificacions perquè no havien vist i no existís absolutament cap estudi econòmic financer en el que diga que o justifica que és necessari muntar els impostos perquè l'Ajuntament corre algun tipus de risc, com venia perfectament fa 3 anys i mig en el pla de sanejament, que ho especificava perfectament i era entenible.
En este cas, vostè proposa això, el Partit Popular i veïns de Borriol en la seva negativa, a aquesta pujada, què argumenten?
Pues la dificultat que estan passant les famílies i el que s'està apretant en aquests moments la butxaca de tots els veïns i famílies d'aquest país, no? Mos ha muntat la hipoteca, els tipus d'interès, mos munta el menjar, mos munta la roba, mos munta la llum, el gas, la gasolina, i al final pues tot va sumant. Entonces pues el que li ha fet a l'Ajuntament, nosaltres també li ho hem fet, és que en aquests moments que l'Ajuntament no ho necessita, d'ací un any, d'ací 2 anys, d'ací 3 anys, pues veurem a veure, però en aquests moments en la que ens està caent, pues no era el moment de castigar més al ciutadà.
En aquest moment tenen un alcalde que no va tindre majoria absoluta per un vot. És a dir, per els borriolencs és un alcalde volgut.
Molt volgut. Molt, molt. I jo això ho reconec. O sigui, no hi ha que dir que no és aixina. O sigui, no ha tingut la majoria absoluta per un vot. Ha sigut l'alcalde que ha tret més vots en la història democràtica de la política de Borriol.
Els ha sorprès el que hagi plantejat aquesta munta d'impostos?
A mi personalment m'ha sorprès molt en aquests moments. Jo entenia pues, que d'ací 2 anys, 3, hi hauria que adequar un poc els ingressos al que ha muntat la vida, i a tot, o a lo millor no, a lo millor pues, baixa la inflació, baixa els preus
que...
i baixa tot, i se poden baixar, inclús, perquè el panel sanejament contempla que en el 2022-2023 una vegada s'han hecho l'Ajuntament se puguen tornar a baixar els impostos.
El ple va tindre més qüestions. Unes qüestions que a vostè li van llamar l'atenció durant el ple.
Una de les qüestions que me va cridar un poc l'atenció va ser un extrajudicial de crèdit que van portar. És la segona que porten en 2 mesos. La primera es va votar a favor. Entenc que moltes vegades per motius d'urgència o serveis necessaris que hi ha que prestar en un moment determinat pues per càrrega de treball els funcionaris pues no poden fer la seva feina i la seva feina ràpidament i fer el contracte corresponent. 21.000 euros era, crec que el quin any que estan governant era la primera que portaven, es va votar a favor perfectament, però ara després de 2 mesos ens porten una altra de 80 i pico mil euros en la que pues, ja me va aparèixer un poc que no era molt correcte ja.
És a dir, vostè ha pensat que això pot ser un costum?
Pot ser una costum... Se pot convertir, desitge que no, perquè sincerament, us ho vaig dir ahir en el pleno, tenien una bona imatge en la gestió que han fet fins ara, i això pues, podia enturbiar un poc aquesta imatge perquè aquests procediments són legals, existeixen per a poder cobrir certes coses, quan se fan les coses no regularment per temes d'urgència i necessitats urgent, però no per costum. I lamentablement, a vegades, ha ocorrit en Borriol també, i ocorreix en molts pobles i ciutats, que s'utilitza, quan se té una majoria, s'utilitza per comoditat i per...
Sí, però a voltes la burocràcia és tan lenta que no atén a les demandes diàries, no? Jo pense, per això existeix aquest tipus de mecanismes.
Sí, existeix. El que no se pot fer és un ús quotidià d'ells. Això és per a lo que és.
En aquest moment la població de Borriol està suficientment atesa, és a dir, vostè veu mancances o per el contrari en troba que està les coses com cal?
La població de Borriol té moltes mancances, moltíssimes. Per exemple, fa 3 anys i mig es va muntar la taxa de basura es ser que no se recauda lo que nos costa el contracte, pero bueno, yo, como vas a decir a ir en el pleno, no veig que això sigui tan roïn. O sea, jo estic encantadíssim que el meu ajuntament revertisca els meus impostos en cobrir lo que no se recauda. I el servei de taxa de basura, per exemple, no va muntar. En el poble, els dimecres tenim els contenedors rebosant, bosses de basura per en terra, perquè n'hi ha dos dies que no passa.
El fet de que se munten l'impost de les basures farà que això desaparegui? És a dir, és ixe fi el que se perseguís per part de l'Ajuntament?
Teòricament no. Teòricament és cobrir quasi al complet el que es costa el contracte de la basura. No hi ha res previst de moment, l'únic previst que teòricament el que pareix ser que ens obliga la Comunitat Europea és ficar contenedors nous d'orgànic. A lo millor això suavitza un poc totes aquestes coses.
Vostès quan li preguntaven a l'alcalde li donava raons del perquè d'aquestes muntades d'impostos.
Sí, raons. Quan s'ha sigut la muntada de preus i el que se diu, la muntada de preus i manteniment dels servicis que es donen. El Borriol, pues, i jo sempre ho dic, ara se fa moltes coses, se fa molta cultura, que està molt bé, sincerament. No s'havia fet fins ara i funciona, a la gent els agrada. Els agrada, és una manera molt bonica de que totes les setmanes, cap de setmana, tinguem algun lloc on anar i coses que veure. Però, per exemple, el contracte de basura pues, no arriba a ser tot l'eficient que té que ser. Es fa falta l'institut, encara que estem esperant que conselleria, ahir va dir el senyor alcalde que l'informe ja està en conselleria, un informe que ens falta, i a veure si... Però, bueno, nosaltres encara tenim que comprar el terreny, tenim que adequar-lo i tenim que fer moltes coses. Estem esperant també per part de conselleria el centre de dia, que ahir vam allargar un poc les anualitats perquè no ens donava temps a complir els plaços, però vam allargar un any.
És dir, vostè gastaria menys en despesa, diguem, d'oci o intentaria estalviar per a tindre per a totes aquestes altres necessitats?
Jo en aquests moments personalment sí que intentaria estalviar per a no muntar tant els impostos. Muntar tant els impostos no, en aquests moments no s'haguera muntat, però en un futur, quan hi haurà que muntar-los, sí que estalviaria, depenent també com estigui la conjuntura nacional i d'inflació i de moltes coses.
Se podria pensar que si l'Ajuntament té remanents, haurem pogut també tirar d'aquests remanents.
Estan tirant d'estos remanents en les modificacions de crèdit, inclús en les extrajudicials de crèdit que van portar.
Sí, però clar, també caldria pensar, no? Pues els remanents estan per als imprevistos. Imagina, no sé, que ocorris algo, com per exemple la muntada de la llum, que ens ha pillat a tots els ajuntaments.
I en això s'estan utilitzant. També és cert que si s'utilitzen molt ara, pues l'any que ve a lo millor ens fa falta. Però és el que anem. L'any que ve hi ha que fer el pressupost nou i se té que previndre un poquet pues, totes les muntades, tot el que ve i els gastos que tenen que haver, i en base a això pues, poden fer dues coses. O intentar estalviar, és difícil, perquè a veure en què reduïsses, però bueno, la gestió és això. O girar el cap, muntar impostos i cobrir-ho tot.
És a dir, vostè pensa que han tirat per la segona via, han girat el cap?
Per la fàcil.
I els veïns, és a dir, vostè suposa que avui, clar, des del primer dia hauran fet l'anunci, es publicarà, i jo no sé què pensaran els veïns o què li han dit.
Pues bueno, pues con tot i a mercat per a tot, jo sempre ho dic. Els veïns, hi ha molts que estan enfadats, hi ha molts que no es pareix bé, hi ha alguns pues, que ho assumissin i altres pues, que es pareixerà bé. Jo personalment ahir el meu torn de paraula, el meu primer torn de paraula en el ple sobre la muntada de l'IBI, el vaig donar i el vaig dir als veïns de Borriol, i li vaig fer al senyor alcalde moltes de les preguntes que ells me van fer per el carrer, per a que el senyor alcalde pues, pogués contestar-los personalment i en directe en la televisió de Borriol.
Preguntes, per exemple, com la que m'està parlant així o...
Sí, doncs pues mire, les diré en seguida, Susana. Per què? Per a què? Però no estan els comptes sanejats. Però si ja no tenen deute, com és possible? Això ho porta en el seu programa. Com és possible que fa tres setmanes, si és que era una notícia en un periòdic, Borriol consolida su milagro i ara es munten els impostos? Està l'Ajuntament en risc? quan es va muntar el jornal, ja ho sabien? És precís muntar-los? Si no es muntaren, què passaria? I una que vaig fer jo personalment, com a regidor de Ciutadans, hi ha algun estudi econòmic financer que justifique que hi ha que muntar els impostos?
Recorda el que li va contestar l'alcalde?
Va contestar alguna.
Com per exemple, de les que vostè li ha fet?
Pues que hi havia que mantindre serveis. I va mantindre serveis com la vida munta i tot munta i hi ha que muntar els impostos. Estudi econòmic financer no hi ha cap. I jo li vaig presentar, no sé si ho he dit abans, un escrit en el que es vaig demanar que retiraren estos punts de l'ordre del dia i que si persistien en mantindre'ls, pues que, per lo menos, que aplicaren la bonificació del 5% que es permet la llei per domiciliació bancària. I no van...
Per a fer-nos una idea, una mitja, no?, de lo que pot pagar una vivenda d'IBI i lo que pagarà.
Pues una vivenda que en estos moments pague 1.000 euros, pues li pot muntar a 1.100.
En l'impost només de l'IBI, basures, en tot?
No, i la taxa de basura, 25 euros. Així es va fer una altra proposta en la taxa de basura, perquè la taxa de basura té uns epígrafes i un piso de 40 metres quadrats, de 50, 60, 80, entra dins... entra al mateix nivell que una villa de 3.000 metres quadrats. Entonces la meva proposta va ser pues, intentar fer la taxa esta més justa i més equitativa per a tots. No entenia, no és molt normal que una vivenda de 50, 60, 70 metres quadrats pagui el mateix que una villa de 2.000. A banda, també es va proposar que aplicaren també el 5% de bonificació. Vaig demanar que se quedara el punt damunt la taula, van votar en contra ells, dins de Borriol i el Partit Popular van votar a favor de deixar-lo, per a que s'estudiara, que se feren els informes pertinents, i, bueno, per lo menos, ja que se mos munte, donar-mos esta xicoteta alegria.
Ho va desestimar?
Sí.
Li queda algo per dir més?
Sí, bueno, sí, de sobre este tema crec que ho hem dit tot. És una llàstima, un poc lamentable que en aquests moments els veïns de Borriol tinguin que fer aquest esforç una altra vegada. També m'agradaria dir que tot això, pues, els diners o millors estan, és la butxaca de Ciutadans. Sina, són quasi vora 700.000 euros que el ciutadà no tindrà per a gastar en l'economia local del poble.
Pues sí.
I no res, convidar pues, un poc a tota la gent que mos escolte a este cap de setmana, si no tenen res que fer, pues, que puguem vindre al poble de Borriol a visitar-nos, a disfrutar, a gaudir de les nostres muntanyes, del nostre casc antic, del nostre museu, de la Turistinfo i dels nostres bars, de la seva gastronomia i, bueno, i de tendes, fanateries. Tenim una coca de xocolata que crec que tu ja la coneixes, sí. que està molt bona.
La coneixem així en esta casa muntó. Ja que veuré, sempre que ve algú de Borriol, què vive en el seu poble? És increïble lo que el volen i lo identificats que se senten en ell. Sergio Martínez, regidor de Borriol per Ciudadanos, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu per escoltar-nos i per haver-nos convidat una altra vegada a casa.
Com sempre.
No entraremos en calor. Por muchas veces que cambiemos la frase, la más fácil será la solución. Pruébalo y dime a qué sabe. Sería mucho peor que no se entere nadie. Vamos.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vilareal.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Vila-real alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Vila-real en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista vila-realenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vilareal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vilareal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vilareal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964 83 83 02.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
I ara tenim així nosaltres en la 92.2 de la freqüència modulada a Soat. Soat és una mexicana afincada així en Vila-real. Buenos días.
Hola, què tal?
Miren, Soat va a parlar-nos del Xantolo. El Xantolo és la fiesta de muertos de la región huasteca en Hidalgo, en México, perquè el Día de Muertos es una ceremonia ancestral que simboliza el encuentro entre los vivos y los muertos, y durante esta celebración la tristeza y la nostalgia se convierte en fiesta, gozo y alegría, pues se honra a los difuntos que por unos días regresan al mundo de los vivos para unirse a nuestra familia. Es una de las fiestas más importantes para el calendario católico, y en el mundo de en el mes de noviembre se conmemora a todos los santos y a los fieles difuntos. Esta tradición es un reflejo del intercambio cultural producido entre Europa y América. Es una fiesta que está reconocida desde el 2003, ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es considerada una de las expresiones culturales indígenas más antiguas e importantes del país. ¿Lo he explicado bien, Soat?
Sí, claro.
Bueno, pues, ¿qué va a hacer Soat? ¿O quién va a venir a contarnos Soat? Pues va a venir a contarnos esta tradición. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo simbolizan el Xantolo?
Pues mira, el Xantolo es una fiesta tradicional de la región huasteca, como lo comentaste. En Hidalgo es una de las regiones en donde se celebra con más fervor, porque el origen es náhuatl, ¿vale? Entonces esa región es náhuatl y ahí es donde lo celebramos con mucho fervor. Uh-huh. Nosotros no le tememos a la muerte, al contrario, la celebramos y nos da gusto recibirlos cada año. Entonces todo es un proceso, es una celebración que empieza en junio, el mes de junio, con la siembra de la flor. Y después, por ejemplo, hace poco, en el 18 de octubre, fue la segunda ofrenda. Estoy resumiendo un poco, ¿vale? Fue, creo que San Lucas, y sí. Ahí se cortan los racimos de plátano, para que el día de la ofrenda, que es el 31, 1 y 2, ya estén maduros. También hay otros días anteriores en donde la gente va a comprar los animalitos, las gallinas, el conejo, el pavo, el cerdo, para que ese día estén, digamos, ya creciditos y se puedan cocinar.
Claro, claro.
Entonces hacer esa fiesta más grande, porque recordemos que el altar, entre más abundante, entre más cosas le
más
pongamos,
completo esté,
es como que más gusto nos da que vengan a visitarnos, como cuando alguien llega a tu casa. Entonces, claro, si le ofreces solamente un vaso de agua es como que simple, ¿no? Uh-huh. Pero si le das, yo qué sé, a lo mejor unas galletitas o un...
Sí, sí, cuando cosas más completo está es mejor. El 24 de junio se planta la flor, que es el día de San Juan Bautista. A partir del 29 de junio se hace esa compra de animales. Uh-huh. El 29 de septiembre, el día de San Miguel, se realiza una primera ofrenda.
Sí, y esas primeras ofrendas, la primera y la segunda, que es en San Lucas, hay rituales incluso en regiones más adentradas de la Huasteca que tienen que pedir permiso, digamos, a la naturaleza, por decirlo así, para hacer rituales, para que ellos les otorguen ese permiso para que los muertos vengan a la tierra por unos días. Entonces es como todo un antecedente para que cuando se les otorgue ese permiso, entonces ya tengan, digamos, las puertas abiertas.
El 30 de octubre se realizan compras de todo lo que será la ofrenda. Y ese día se monta el arco.
Sí, ese día es un día de mercado. Mercado grande, grande. Se compra toda la fruta, la verdura, la carne, todo lo que se va a hacer, la preparación. Y lo que va a ir expuesto en el altar. El altar es, digamos, la mesa donde van a llegar a comer, a sentarse, a beber, a comer dulces, todo lo que va a haber. Y ese mismo día en la noche, como también se compra la flor por el día, se tiene que montar el altar con flores, con palma, con todos los elementos que lleva el arco.
Y el día 31 de octubre está dedicado a los niños.
Sí, el 31 de octubre se dedica a los niños que han fallecido, los que no han llegado a nacer incluso. Se dedica, por ejemplo, hoy, haciendo sí. un paréntesis, hoy se dedica a las mascotas. Hoy ya es una ofrenda que está dedicada a las mascotas.
27.
Entonces, sí, entonces el que quiera ya ofrendar hoy se pone una comidita para las mascotas.
Porque el altar lo tenemos montado, ¿desde cuándo?
A partir de hoy, a las 6 de la tarde, está expuesto para el público en la casa de Loli.
Es que todo esto, SWAT, tendrá un altar público que te podrá visitarlo todo el mundo en la casa de Loli, así aquí en la ciudad de Villarreal, y podrá ver lo que es ese altar. ¿Y lo tendrá expuesto desde cuándo, SWAT?
A partir de hoy hasta el día 1 de noviembre, a las 9 de la noche. Hasta esa hora pueden ir a visitarlo.
El día 31 se le llevará la ofrenda a los niños que ya han fallecido, chocolate, pañales y demás.
Juguetes.
El día 1 de noviembre está dedicado a los difuntos adultos.
Adultos, sí. Uh-huh. Ahí se les puede llevar a la cervecita, el tequila, todo lo que comían, lo que les gustaba, esos cigarros, todo eso se les ofrenda, sí.
¿Y el día 2?
El día 2 la gente acostumbra ir al cementerio. Entonces, todo lo que se puso en el altar se lleva al cementerio y se pasa toda la tarde en el cementerio, la noche si quieres, y ahí es donde estamos celebrando ya para despedirlos el día 2.
Vamos a hablar de los símbolos del altar.
Los elementos, sí. El altar debe de tener fundamentalmente 4 elementos, que son el agua, el aire, la tierra y ¿qué me falta?
El fuego.
Y el fuego, perdón. Bueno, pues debe de tenerlo sí o sí, para que sea un altar completo, por decirlo de alguna manera. Pues la tierra son las flores, las frutas que nos da la tierra, valga la redundancia. El fuego, pues son esas velas, las veladoras, los cirios, todo lo que da luz, lo que va a iluminar el camino de los fallecidos. El agua, pues se pone en el altar un vaso con agua y claro, las bebidas y todo eso. Y el aire, pues es papel picado, que sería aquí papel seda,
sí,
que es decorado, que le da bastante color al altar, y el movimiento del viento hace que eso uno sepa que ya están de camino. Entonces, esos son los 4 símbolos principales que debe de llevar el altar.
Aquí hay una flor, que es la más común, que no sé si aquí se puede conseguir.
A ver, se puede, pero no... no, yo creo que no es como la original, porque esta flor se llama cempasúchil.
Sí.
Esta flor, digamos que la original obviamente es en México, y tiene un olor característico. Un olor que no se encuentra aquí. O sea, sí hay, la he visto yo incluso, pero no tiene ese olor bonito que hace que sepa uno que ya es Chantolo, que ya es Día de Muertos. Pero sí, sí que hay, sí que hay. Poca, pero hay.
Porque con estas flores se confecciona el arco.
Sí.
Entonces, ¿cómo confecciona las flores aquí, en este sitio? ¿Cómo lo sustituye?
Yo, bueno, claro, echo mano de lo que encuentro, por supuesto, y entonces... nosotros somos una organización de mexicanos que estamos desde hace bastante tiempo aquí. Bueno, yo no tengo muchos años, tengo 5, pero hemos hecho un grupo grandecito de mexicanos que nos hemos dedicado a eso, precisamente a promocionar nuestra cultura de esa manera. Entonces, cuando estamos reunidos, nos damos ideas y nos ponemos a confeccionar las flores, ya sea de papel, de los elementos que encontremos. Y claro, también eso es lo que quiero que sepas, que vean el altar, porque ha sido un trabajo artesanal totalmente de manos mexicanas totales.
Por eso estamos exponiendo qué es lo que se van a encontrar, porque uh-huh. claro, esto nosotros estamos animando al público para que a partir de esta tarde uh-huh. vean lo que se van a encontrar. Ese arco estamos hablando que se confecciona con flores uh-huh. y frutos uh-huh. para representar el paso entre el mundo de los muertos y el de los vivos.
Así es. Hay varios tipos de altares. Puede haber altares, por ejemplo, de dos, digamos, escalones, ¿vale? Que son el cielo y la tierra, uh-huh. simbólicamente. Hay altares de tres, el cielo, la tierra, el purgatorio. Hay altares de siete escalones, por ejemplo, que son los pasos necesarios para llegar al cielo, para merecer el cielo, por decirlo así. Todo es simbolismo, pero bueno, son elementos que hacen que sea todo esto místico, claro. Que sea bonito.
¿De cómo el altar que veremos será de dos escalones?
No, de siete.
De siete escalones. ¿Y nos van a explicar cada escalón para qué sirve?
Sí, claro, los vamos a explicar. De hecho, está todo ya bien explicado ahí puesto para que la gente se anime también a leer. Y en valenciano, ¿eh?
Ah, bien, 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 estupendo. Y vamos a ¿qué tiene que estar? ¿Qué tiene que haber en ese altar? Porque yo aquí tengo varias cosas. Por sí. ejemplo, la fotografía del difunto. Uh-huh.
Tiene que haber, entre las fotos tiene que haber... Además, por ejemplo, imágenes religiosas, tiene que haber
por ejemplo, comida. ¿Un altar para un difunto o un altar para varios difuntos?
No, puedes poner todos los difuntos que quieras en un solo altar. Sí.
Hasta hablando de imágenes religiosas, pero también de calaveras.
Sí, de calaveras. Calaveras, a ver, es que es lo que te decía, nosotros no le tememos a la muerte, nosotros la celebramos, nosotros convivimos con ella. Siempre hemos creído que la muerte es parte de la vida. Si no aceptamos que hay muerte, pues no seríamos, digamos, felices, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros la abrazamos, nosotros la celebramos tanto que cada año se hace esta fiesta y la recibimos con mucho gusto.
Las calaveras pueden ser de chocolate, de barro incluso, uh-huh. y también las imágenes religiosas, por ejemplo, ¿no? Yo, San Pascual o uh-huh. la Virgen de Gracia, en este caso pondrían imágenes sí.
Está que San a mí Pascual y la Virgen de Gracia también, y la Virgen de Guadalupe, que es nuestra reina. Eso en México. Es. Sí.
Y si hablamos también, lo que veo es sal.
Sí, la sal simboliza uh-huh. los... cuatro puntos cardinales y es para purificar el camino del difunto. Entonces hay sal, hay agua, hay muchas cositas que tienen que ir a verlo.
Cuando yo tengo escrito copal o incienso.
Sí, el copal es un, digamos que es como una resina que se extrae de una planta que solo existe también allá y que igualmente tiene una característica. Huele muy rico, es un olor que no es fácil de encontrarlo y eso se enciende cada que se ofrenda. Si por ejemplo la ofrenda es a las 12 del día, pues se enciende el copal para llamar a los muertos y decirles por aquí vengan, que aquí es el camino. Así es.
Además, se utiliza para ahuyentar los malos espíritus.
Sí, es como para purificar el alma de los malos espíritus.
Pan.
Anoche salió recién horneadito el pan y hoy estará ofrendado para nuestros muertitos. Es un pan
circular, redondo.
Sí, circular, que tiene encima unas figuras de unos huesos, que son los huesitos del muerto, por decirlo así. Entonces.
Y luego objetos personales de cada difunto.
Claro, ropa, zapatos, sombreros, pañoletas, no sé, las cosas que preferidas del difunto.
Uh-huh. Es curioso cómo se puede celebrar este día sin tener tristeza.
Claro, a ver, nos llega la nostalgia, por supuesto. Siempre recordamos a los que no están, por supuesto. Pero también nos da gusto porque sabemos que están con nosotros. Entonces, es bonito.
Este año es la primera vez que vamos a ver este altar. Bueno, antes sabíamos que Suar, tú lo tenías en tu casa y tenías las puertas abiertas.
Sí.
¿Por qué se ha decidido dar este paso? ¿Por qué se expone públicamente?
Pues, como lo dije hace rato, nosotros, como grupo de mexicanos, nos gusta dar a conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones, y sobre todo esta, que es una de las más llamativas, una de las que más, digamos, fiesta hace. Cada que la gente va incluso a otro país, ven una calavera, una catrina, y dicen, México. Es que se identifica tan bien que entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo para que la gente que no puede ir a México tenga un poquito de nosotros aquí, sobre todo en Villarreal, que es una ciudad que al menos nos ha recibido bastante bien, al menos a mí, que yo llevo algunos añitos por aquí.
Entonces, esa tarde, ¿la inauguración será?
Sí, a las 6 de la tarde estamos ahí en la casa de Loli y estaremos hasta el día 1 de noviembre a las 9 de la noche.
Imagino que habrá gente, mucha gente que intentará, por curiosidad, preguntará, estarán ahí para hacer explicaciones, para decir. Además del altar, ¿podremos ver algo más?
Sí, vamos a hacer una muestra fotográfica de todo lo que es el Día de Muertos. Un poquito más allá del altar, es un poco más lo que son las máscaras, porque no solo es eso, hay sones, hay danzas. Hay otras comidas que se ponen, todas esas imágenes que no se pueden ver están en esa muestra fotográfica de un fotógrafo igualmente huasteco de Hidalgo, mexicano. Una muestra muy bonita. No les puedo contar mucho, pero
esa tarde tendrán abierto hasta qué hora?
Hasta las 9 de la noche, sí.
Porque hoy es viernes. Y hoy la gente suele salir, al menos de forma así,
más... De fiesta.
Claro, claro. Es viernes, por lo tanto, hasta las 9 de la noche estarán en la Casa de Loli, en el centro de la ciudad de Villarreal, para toda la gente de la provincia de Castellón que tenga curiosidad puedan venir a visitar lo que es un altar.
Los que no conocen México ahora tienen la oportunidad de conocer un poquito. Ahí estaremos.
Pues, Suat, gracias por haber venido. El año pasado tenían que acudir a tu casa para conocerlo y este año no, ya...
Ahora pueden ir sin ningún problema y estamos a las puertas abiertas.
Con esos 7 peldaños que dividen la vida de los vivos de la vida de los muertos.
Sí, ahí estaremos para que lo conozcan. Les va a gustar mucho.
Suat, gracias por haber venido. Seguramente esta noche iremos a visitarte mucha gente de los que te están oyendo.
Vale, pues gracias a ustedes. Hasta luego.
Circo Railway Legacy prolonga sus funciones en Villarreal hasta el 29 de octubre. Si todavía no has visto su producción más espectacular y arriesgada, esta es tu oportunidad. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 300.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? 2 horas de pura emoción que no olvidarás. Hasta el 29 de octubre en el Jardí Jaume I. Compra ahora tus entradas en circorralui.com o en la taquilla del circo.
Ja està així, ja ha arribat la Fira d'Onda 2023. Del 20 al 29 d'octubre, la festa, la cultura i la tradició s'apodera de la ciutat. Música al carrer, encierros, teatres, espectacles infantils, concerts amb el barrio, Fangoria, Nancy Rubias, Loquillo i Sidecars i, com no, la millor gastronomia. Consulta tota la programació en fira.onda.es. T'esperem per a disfrutar d'una festa segura i única en el món. Ajuntament d'Onda.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal. Con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda. Con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, Internet, más personas.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Mire, ja ahir en esta casa parlàvem sobre la pregunta que li va fer la diputada Mònica Álvaro en les Corts. La pregunta que ha fet el nou govern de la Generalitat sobre ISA subvencions a les empreses per aquesta reducció de jornada laboral als empleats, i que el diputat en qüestió, el conseller, va dir que ells no ho contemplaven, que havien vist aquesta falta d'interès per part de les empreses i que a falta també, a més dient que faltava molt d'interès i que hi havien, o que quasi no hi havien empreses que ho havien demanat. Mònica Álvaro, molt bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que el conseller ja havia anunciat, i el seu secretari autonòmic, que anaven a suprimir aquestes ajudes, i jo li preguntava al conseller en base a què, perquè tots els informes que han eixit, fins i tot el que es va fer en València ciutat, pues avalen el que dèiem ahir en la sessió de control, no?, que millora la productivitat de les empreses, per qual cosa se feia este programa també, a banda, òbviament, de millorar la salut, la conciliació de les persones treballadores, fins i tot la contaminació a les ciutats. Aleshores, davant d'aquests indicadors, jo li preguntava al senyor conseller en què se basa per a fer aquest anunci, i no vaig tindre resposta més enllà de dir que era un regalito a les empreses, la qual cosa és de tindre molt poca consideració cap a les empreses que sí, i institucions que sí, que s'han presentat a optar a aquestes ajudes, i a més de tindre molt poca consideració, de tindre molt poca informació, perquè el que han signat les empreses mitjançant la recepció d'aquestes ajudes i el que es va comprometre la Generalitat en el llançament d'aquest programa de 790.000 euros era un seguiment a 4 anys. Aleshores, les empreses, en qualsevol moment, tenen dret a seguir en aquest programa, perquè així s'ha redactat de cada 4 anys. A veure com el senyor Rovira es desfà d'un compromís ferm que ja s'havia adquirit amb les empreses, i a més, sabent que la tendència d'Europa, per no dir l'acord que s'ha signat amb el Partit Socialista, va en aquest mateix sentit.
Sí, en este cas el que vostè li dia és que no hi ha ninguna motivació per part dels empresaris, que era el, és dir, que era lo que les dades que ells tenen, el públic en general desconeix si hi ha empreses que ho han demanat, perquè ell lo que dia és que li resultava curiós que l'Ateneo s'acollirà a este programa, que per lo vist diu que complia, o ho ha entrecomillat, que complia els requisits.
A veure, la primera volta que es va fer este programa van accedir poques empreses, les coses com sigui, van accedir un total de 4, era una cosa molt innovadora, no s'havia comentat mai. Avui la reducció de la jornada laboral està en boca de totes les persones, a tots i totes ens preocupa d'una manera o altra, i a tots i totes els treballadors pensem que seria, o així ho avalen els sindicats, etcètera, que és una bona opció per això, per anar al camí d'Europa, i de fet, la convocatòria del que va ser el 2023 doncs va multiplicar les xifres d'empreses interessades. Imagineu vostè ara les condicions, si això se tornarà a donar en el 2024, per la qual que no hi havia empreses interessades no és cert, perquè més que duplicat s'havien adherit empreses a este programa. La resolució de per què l'Ateneu Mercantil de València, amb la senyora de Rosa, implicada moltíssim en el Partit Popular, al qual ell mateix, el conseller, el reconeixen, los míos, si han adherido a esto, el per què el Ateneo és el més beneficiat d'aquestes ajudes, pues és algo que també ens preguntem, de fet hem demanat l'expedient per saber com el Ateneo Mercantil, i tal com diu el conseller, los míos estan interessats en este programa, i ja les dic, tenen un compromís de 4 anys per a seguir en este programa, per lo qual, i és el que li diem al conseller, tan males aquestes ajudes no seran, i a més ens fica en el que està sent ja tònica en Europa. Tenim una productivitat baixíssima a nivell d'Espanya per a totes les hores que les persones hi dediquen a estar presencialment, mentre que programes com aquests han demostrat que se millora la productivitat i també milloren la conciliació de la vida de les persones, que en definitiva és el que molts i moltes esperaríem.
Ja ha avançat que s'eliminaran aquestes ajudes, i a canvi d'això el que s'apostarà és per fer polítiques actives d'empleo, i ell, tornem a la frase del principi, que va ser el final, ells van a fomentar polítiques actives d'empleo i no van a donar regalatge a les empreses com el pacte que han firmat el PSOE i Sumar, de les que tots els agents econòmics estan dient que seran o que patiran sèries conseqüències.
A veure, començant pel final, també ja s'ha calculat més o menys el que suposarà una reducció de 40 a 37 hores, 37,5 hores setmanals de jornada laboral, i això implicaria, doncs, no arriba a un 9% de gastos que haurien d'assumir-se. També deien el mateix de la reforma laboral, i avui per avui tenim una reforma laboral que està donant els seus fruits en forma d'assoliment del treball. És normal que també deien que no es podia pujar el salari mínim, i avui per avui el salari mínim està molt per damunt del que va deixar el Partit Popular quan governava l'Estat espanyol. Per la qual cosa, són coses que a poc a poc s'han d'anar desmuntant i s'ha d'anar explicant. Els programes, com es deia abans, no se fan de la nit al matí. No es pot reduir de la nit al matí. Necessitem adaptar-nos als canvis, tots i totes, empreses també, i per això aquest programa pilot té una continuïtat de 4 anys. En quant a polítiques efectives d'ocupació, doncs, òbviament que calen, de fet, seran fortíssimes durant el Botànic, algunes ja sabem que se mantindran, per la qual tan males no seran, però jo la veritat és que sí que estic esperant alguna política d'ocupació, sobretot per a Castelló, perquè mentre que la resta de l'Estat doncs va assolint taxes d'ocupació cada volta majors, així, en canvi, tenim un greu problema del qual el conseller d'ocupació encara ni ha parlat. No l'hem sentit parlar dels problemes d'ocupació a les comarques de Castelló, a Castelló, amb tots els problemes de la ceràmica, ni tan sols ha tingut un gest cap a nosaltres, per la qual esperem ansiosament que aquestes polítiques d'ocupació vinguin sobretot per a les comarques del nord, que són les necessitades, però fins ara no hem tingut ni una sola paraula del conseller.
En este cas, el que se pregunta a la ciutadania és: s'eliminaran ja aquestes ajudes a les empreses? Perquè, clar, si era una acció que se posava en marxa, clar, no se continuarà. Com quedarà la cosa?
Doncs això és el que tindrà que fer la Conselleria d'Ocupació. El conseller d'Ocupació tindrà que veure com trenca un compromís sense que això li suposi un perjudici a les empreses, o sense que això li suposi doncs, uns entrebancs fins i tot judicials, perquè hi ha un compromís signat. No som nosaltres els qui hem decidit suprimir aquestes ajudes, sinó que és el conseller qui ni tan sols, jo crec que ni s'ha mirat en què consistien aquestes ajudes, ni quins són els compromisos, qui ha dit feia aquestes afirmacions. Aleshores, aquesta pregunta l'haurem de fer als responsables d'ocupació en aquests moments.
En aquest cas està en vigor, és dir...
Efectivament, hi ha una resolució, nosaltres la hem demanat per això mateixa, perquè volem saber i volem fer el seguiment a les empreses que tenen dret a aquest programa durant els 4 anys, tal com estava en les bases, i a veure com, i farem aquest seguiment, però no som nosaltres els que hem de dir com van a poder continuar, sinó ha de ser la Generalitat. Una cosa és que no vulguin convocar-les més, però el que està signat i està acordat, i hauran de fer-se càrrec, òbviament.
Clar, perquè imagine una empresa que hagi fet o que hagi invertit en altres qüestions per a poder rebaixar la jornada laboral i que ara es vegi a ser titular. Com que no, clar, ho afirma la persona que està governant, li pregunta a la persona que ha passat a l'oposició i és allò de uns posen en marxa una cosa, els altres la lleven, i això és el primer que em van preguntar a mi.
Efectivament, o sigui, una persona per arribar a unes Corts Valencianes i fer un anunci com el que va fer ahir el conseller, i a més de manera prou despectiva, després de tot el treball que implica per a una empresa pues, acollir-se a una subvenció, no és arribar, demanar-la i ja està, sinó que implica un treball i implica uns compromisos. Parlar de regalitos, doncs la veritat és que el que deia abans és de tindre molt poca consideració per al treball d'aquestes empreses que sí que han apostat per això i que tenen uns compromisos adquirits i que tenen uns drets.
Clar, s'ha fet una despesa econòmica tant per part de l'administració per arribar a aquesta conclusió com per part de l'empresa privada. Per lo tant, està en marxa, no?
Efectivament, està en marxa i ells mateixa han fet una resolució de les ajudes tal com tocava, amb uns resultats més que sorprenents, i si volen suprimir-les hauran de cancel·lar, no sabem com, els compromisos adquirits en les empreses d'aquesta edició i de l'anterior edició. No se tracta d'arribar i dir esto lo voy a suprimir porque no lo quiero o porque no me gusta, que és en definitiva el que deia ahir el conseller, sinó se tracta de tindre arguments, els quals nosaltres preguntàvem en base a quins indicadors, quan estem parlant d'un programa pilot, en base a quins indicadors decideixen agafar aquesta decisió i com van a dur-la a terme, doncs ja serà una cosa que se tindrà que encarregar la conselleria i nosaltres estarem vigilant, òbviament, perquè no es merme ningú dret de ninguna de les empreses que han optat a aquest programa pilot.
Pues Mònica Álvaro, diputada autonòmica per Compromís, gràcies per haver-nos atès.
A vostès, com sempre.
Torres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma de Largo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma de Largo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
I ara anem a parlar amb l'alcaldessa d'Orpesa perquè ella és regidora d'innovació també i anem a parlar d'innovació. Buenos días, Araceli.
Muy buenos días.
Ustedes han tenido un debate, una mesa informativa donde han hablado de innovación, usted y varios alcaldes de la provincia de Castellón, ¿no?
Sí, ayer se celebró una mesa de desayuno, un debate, uh-huh, organizada por el periódico Castellón Plaza, uh-huh, y bueno, el encuentro fue, estuvimos en el Centro Europeo de Empresas de Innovación, y bueno, sí, coincidimos, pues, el alcalde de Villarreal, precisamente, José Benlloc, el de Peñíscola, Andrés Martínez, la Alcora, Samuel Palomir y algún otro alcalde y alcaldesa, y bueno, pues allí la verdad que estuvimos muy a gusto, estuvimos departiendo, bueno, pues la verdad que con máxima libertad, con el director general de innovación de la Generalitat Valenciana y también con el director de una asociación que se llama APAESEN, Pedro Fresco, uh-huh, uh-huh, que se dedica, bueno, es una asociación financiada por la Consellería y se dedican un poquito, bueno, pues a unir, ¿no?, intereses de empresa y más de gobiernos municipales, autonómicos y financiación. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante.
En este caso estamos hablando de diferentes municipios, todos de la provincia de Castellón, con diferente color político, esto es muy importante, pero el tema principal eran estos retos del Smart City en la provincia de Castellón, donde se abordaron varios temas. Energía y sostenibilidad, participación ciudadana en proyectos energéticos, gobernanza y políticas energéticas, bienestar y acceso a la energía, digitalización y eficiencia energética, inclusión digital y acceso a soluciones energéticas. Cada uno de los municipios plantearon distintos obstáculos que se encuentran en esos municipios. ¿Es así, alcaldesa?
Así es, cada uno en nuestros turnos de palabra pues claro, se nos preguntaba por esos retos, qué habíamos hecho, qué proyectos iban en esa línea de innovación, porque como tú bien has dicho, allí lo que nos unía, uh-huh, ese pues ese carácter emprendedor y ganas de pues de subirnos, ¿no?, al carro de la de las nuevas tecnologías, de la innovación, no solamente tecnológica, sino incluso social, la innovación social, claro, con nuestros vecinos y demás, hacerles partícipes, pues a través de medios de comunicación, de canales de comunicación, vamos a decir, que pueden ser aplicaciones para móviles, donde pueden plantear quejas o también sugerencias, nos llegan en el momento, etcétera. Entonces se plantearon muchas acciones que cada uno de nosotros estamos intentando hacer, pero al final lo que sí que teníamos en común era esa impotencia, ¿no?, frente a algunos obstáculos con los que nos encontramos y que son de muy difícil solución. Por ejemplo, hablábamos de la excesiva burocracia, ¿no? Incluso el presidente de la asociación ABSEN, que trabaja con fondos europeos y demás, sí que decía que había un diferente tratamiento jurídicamente y administrativamente de cómo se trataban las cosas pues en España y en el resto de países de la Unión Europea, que parece ser que es mucho más, una burocracia mucho más ágil. Aquí la burocracia nuestra pues es prácticamente la del siglo XIX y estamos en el XXI. Entonces, bueno, hay ahí un obstáculo grande porque se dilatan mucho los plazos, hay muchas cosas que no se pueden hacer, en fin, eso es una pega. Porque claro, hablar de innovación es hablar, claro, de cuestiones muy punteras, siglo XXI, y eso choca con todo lo que no se adapte un poquito a los nuevos tiempos. Luego, pues precisamente por ser una materia tan novedosa, todos los municipios encontramos una falta de formación en los trabajadores municipales, ¿no?, en los funcionarios, que muchas veces también son reticentes a hacer ese reciclaje y esa formación. Y no puedes obligarles, o sea, es que esto tiene que nacer un poquito de uno mismo, ¿no? Esas son las cuestiones principales. Y luego, pues, también los técnicos a la hora de informar esos proyectos, que también, como no hay una legislación que permita, por ejemplo, no está clara, como en otros países, la cooperación público-privada, pues entonces ahí también nos encontramos con un choque frontal con lo que es la innovación, porque está claro que los ayuntamientos llegan hasta donde llegan, la administración, claro, pero el empuje, la transferencia de conocimiento de la que dispone una empresa, incluso la financiación, es mucho más potente. Entonces, trabajar juntos suma, pero si no hay esa colaboración, pues por separado a veces es complicado llegar a unos y a otros. Entonces, esos tres temas son los obstáculos que compartíamos todos, y que, bueno, yo creo que tomó buena nota el director general, que tiene un papelón para buscar solución a todo esto, la verdad, lo reconozco.
En este caso, lo que se le pide es esa regulación normativa para que se empiece esa colaboración público-privada, que es tan importante para dar ese salto cualitativo y estar a la altura que de alguna manera nos demandan desde Europa, porque es que tiene que ser así.
Claro, por ejemplo, se ponía el ejemplo muchas veces de en sanidad. En sanidad, por ejemplo, sí que lo llevamos un poco mejor, en el sentido que cuando un hospital de referencia pide un escáner modelo tal o lo que sea, pues la administración busca la manera y ahí tienen los escáneres esos o lo que haga falta, ¿no? Hablo de tecnología punta, cosas que acaban de salir, etcétera, etcétera. Pero en el resto de aspectos, pues es más complicado, sí, en eso pues se quedó evidente, ¿no?, que era así.
Y otra de las cosas que también habrá que agilizar o habrá que regular es la continua formación de los funcionarios públicos. Es decir, esto es algo que se tendrá que pedir como condición a los funcionarios públicos.
Hombre, yo pienso que sí, que deberíamos retocarlo, la normativa de función pública, y tal vez introducir, no sé, un poco lo necesario que es, ¿no?, este reciclaje. Es verdad que muchas veces lo hacen porque también les compensamos horas de trabajo y demás, pero claro, hay materias en las que es verdad, es farragoso ponerte a hacer ahora un curso de, no sé, de compra pública, de innovación, que es todo tan nuevo, porque si no identificas cuando estamos hablando de compra pública de innovación, pues en fin, no es fácil encontrar a alguien que quiera formarse, ¿no?, en estas cuestiones.
Sí, pero avanza, el reto está ahí, sí. y la unión entre gobierno y financiación y las empresas I+D tiene que existir. Es decir, yo no me imagino una empresa privada que no está continuamente reciclando a los trabajadores que tiene en su plantilla. Tendríamos que hacerlo de la misma forma.
Claro, claro. Ahí también chocamos otra vez con la burocracia. Porque igual que te digo que muchos funcionarios o trabajadores no están por la labor o que no les apetece, tienen su trabajo y ya no quieren hacer ese tipo de cursos o lo que sea, también hay otros que sí que lo harían. Por ejemplo, en la ADL, en Oropesa, en la Técnica de Desarrollo Local, ha intentado hacer algún curso de formación, pero ha chocado con la normativa desde Recursos Humanos, que ha dicho que no, que ya no lleva temas de innovación y que no procedía a darle el permiso para hacer esa formación. Entonces dices, bueno, para una persona que sí que está animada a hacerlo, pues esa no la dejan, ¿no? O la dicen que se lo haga fuera de su horario, o se lo pague ella, en fin, esas cosas. Entonces, la burocracia otra vez ahí, ¿no? También tenemos que hacer un poquito... Hay que ir haciéndolo, también es verdad que son dos cosas tan nuevas que hay que ir haciendo los deberes poquito a poco.
Ya, pero si no...
En Oropesa, claro, no teníamos concejalía de innovación, ahora hay concejalía de innovación y eso hace también que a la hora de, en los presupuestos, pedir dinero, ¿no?, para gastar o invertir en cuestiones de innovación, pues no tengas tantas pegas, vamos a decir. Pero son pasitos pequeñitos y todos los temas de innovación van muy rápidos. Y para ser competitivos y no quedarnos atrás también en innovación turística mismamente, sí, sí, pues debemos de ir rápidos. No podemos ir pasito a pasito de forma, ¿sabes?, tan lenta, porque nos pasan por delante.
Pero en este caso, Oropesa del Mar sí es uno de los municipios Smart City y, por lo tanto, por más que cueste, porque al final usted es la responsable de su municipio, es la que tiene que intentar que no se quede atrás, y yo entiendo que tenía...
Entonces, mira. Dime.
Sí, sí, que tenía que estar y tenía que poner su municipio sobre la mesa, porque al final el municipio que no se sube en el tren va a perder el tren, o sea, le va a pasar de largo.
Claro. Realmente sí que es cierto que para mí es muy importante esta cuestión de la innovación. Como te digo, no solo es hablar de nuevas tecnologías, también es innovación en todo lo que haces. Es añadir, dar ese punto de valor, de superación, ¿no?, para diferenciarte de otros municipios, de otros productos y servicios en el mercado. Entonces, sí que es cierto que ya en la legislatura anterior, y que yo también llevaba estos temas más de innovación, trabajamos mucho para tener la distinción de ciudad por la ciencia y la innovación. Uh-huh. Estamos en la red de ciudades por la innovación y que, bueno, Villarreal es un referente para mí en todo esto. Con el alcalde a su cabeza, la verdad es que hace grandes esfuerzos en estos temas. Luego entramos también en la red Impulso, estamos ahí.
Sí.
Y bueno, vamos poquito a poco, como te he dicho antes, logrando esas distinciones que lo que hacen es avalar el trabajo hecho y que a nosotros nos permite también pertenecer o estar en unos grupos de municipios, claro, también innovadores, de los que también podemos aprender mucho, porque nosotros estamos llegando y hay otros, pues, como, no sé, hay municipios en el País Vasco, en Andalucía, como Málaga, Ciudad Real, como te he mencionado, que en los que te puedes ver y te pueden ayudar también, ¿no?, a tener ideas y trabajar con ellos de sinergias. Bueno, yo lo veo interesante, los admiro mucho y sí que estamos avanzando, ¿no? Nos queda también mucho camino. Me acuerdo cuando empezamos la legislatura pasada, empecé a hablar de digitalización de empresas, me miraban de verdad, me miraban como esta mujer, ¿de dónde ha salido?
Sí.
Y luego con el tema de la pandemia, que ya nos pilla tan lejos, pero que tampoco hace tanto tiempo que pasó, aquello sí que recuerda que nos hizo ponernos las pilas a todos, claro, en digitalización, videoconferencias, trabajar mucho más en red, tal, y entonces aquello ayudó a dar ese salto que yo ya iba planteando y que había reticencias, y después aquello nos obligó a todos a subirnos a ese carro, y ahora pues tenemos un entramado empresarial grande en Oropesa que trabaja mucho ahora durante todo el año, realizando ventas o comercio, bueno, pues con personas que nos visitan en verano y con los que tienen ya contacto y siguen trabajando. Entonces hay empresas que salvan lo que es el año por todo lo que van trabajando ahora en gracias al correo electrónico, bueno, todas estas cuestiones, ¿no?
Mire, de todos los que asistieron, los alcaldes son los mismos, es decir, cuando una persona no acaba de llegar, tiene una trayectoria de confianza porque sabe el terreno que está pisando, pero el que sí que acaba de llegar es el director general de innovación. ¿Cómo lo encontró? ¿Receptivo? Bajo su punto de vista, porque usted ya tiene una experiencia larga llevando o capitaneando los intereses de Oropesa del Mar.
Sí, vi que venía con una actitud de escucha, y eso es importante, yo tomo nota, incluso se ofreció a tener alguna reunión posterior con algunos de los municipios que planteamos ahí algunas cuestiones de dificultades y obstáculos. Creo que es lo que hará, que irá recibiendo después a lo mejor casos más concretos, y yo creo que nada era nuevo, ¿no? Para él, yo supongo que donde va yendo le van diciendo cosas muy parecidas, y bueno, tomo nota. Yo creo que en algunas de ellas intentará hacer alguna cosilla, veremos si lo intenta, si no se encuentra en él con el muro de la burocracia y lo tiene complicado, pero bueno, supongo que sí que podrá también alentar una normativa, o desde la ley valenciana pueda hacer algo, en fin, veremos. A ver, yo sí que confío, al menos vino con esa actitud no proactiva, de escucha y de tomar nota y de, vamos a ver, habrá que darle ese margen de confianza como nos dan a todos, ¿no?, cuando llegamos a un puesto.
En este caso, la información que recibió fue información de alcaldes con experiencia y que tenían claro cuáles eran sus obstáculos. Por lo tanto, excusa no tiene, ¿no?
No, saberlo lo sabe. Lo que hay otra cosa es que encontremos entre todos, o él en concreto, las soluciones, que no son fáciles. Pero bueno, hay que decir las cosas. Allí tampoco, yo tampoco fui con la idea de contar, mira, qué título me han dado, qué bien lo hago, qué tal. No, allí hay que aprovechar y decir realmente los problemas que hay, porque al final te pueden dar muchos galardones, y si luego tú en tu pueblo no sacas adelante lo que te gustaría, pues no sirven de nada. Entonces más vale aprovechar esos momentos, aunque haya que al final hay que hacer un poco terapia de grupo entre todos,
claro.
Pero yo creo que hay que aprovechar y decir la verdad y que se lleven una imagen, ¿no?, fiel de lo que pasa, y que por qué no podemos pues a lo mejor despegar más, ¿no?, en estas cuestiones. Y bueno, pues si queremos ser competitivos, tenemos que empezar desde la base, desde los ayuntamientos, que es lo más cercano a los ciudadanos, y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Ahora se hacen cosas importantes también, ¿no?, que llegan a la ciudadanía. Llega, por ejemplo, que todos más o menos estamos en esa línea, bonificar el IBI, en la contribución, aquellas viviendas que ponen placas solares y hay autoconsumo y demás, pues eso es una cosita que podemos ir haciendo. Y bueno, pequeñas cositas, ¿no? Comprar mobiliario urbano con materiales de reciclaje.
Claro.
Todo eso va sumando y vas alcanzando ese nivel de Smart City. Pero luego hay otras cuestiones que son proyectos más ambiciosos y que, aunque seas un poco lo pequeñito, no tienes por qué desestimar o no querer alcanzarlos, ¿no? No hay que ponerse ese límite porque tengas más o menos habitantes. Yo creo que no hay techo en esto.
Sí, en este caso yo me tendría que remitir un poco a lo que usted tiene en el WhatsApp, y es: lo difícil se consigue y lo imposible se persigue, ¿no?
Ah, pues sí, sí, exactamente, eso es lo que tengo, exactamente, muy bien, Susana. Sí.
Alcaldesa de Oropesa, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
Soñamos que las cosas pueden ir mucho peor.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara tenim així nosaltres a Alfonso Morcillo. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Si parlem d'Alfonso, parlem de Tot Descans. Si parlem de Tot Descans, parlem d'una empresa que té 20 anys de trajectòria, no?
Sí, sí. Ara en octubre fa 20 anys que vam començar en la tenda.
Com ha canviat en estos 20 anys una empresa dedicada a sistemes de descans, a mobles, a muntatges?
Pues en principi jo diria que l'essència no ha canviat gens, no? És una tenda per gent del poble, per gent d'ací, de proximitat, que intentem això, tractar el millor possible a la gent que ve a la tenda. I en lo demés, pues, si ha anat a canviar el temps, pues, en que, per exemple, n'hi ha matalassos que se feien fa 20 anys que ara ja no se'n fan.
Claro.
Ha anat evolucionant el tema, el sofà és el mateix, els dissenys, coses així, però en principi nosaltres som igual que quan vam començar. Igual.
La tenda de Tot Descans comença en un únic producte, comença ja la diversificació que n'hi ha en este moment dins de la tenda?
Bueno, dins de la tenda sempre han tingut tot lo relacionat amb descans, encara que també servim mobles i això, però el que més m'ho dediquem és al descans, sofàs, sillons relax, matalassos...
I com ha canviat el matalap de fa 20 anys al matalap que avui en dia se consumís més?
Pues fa 20 anys el que més se consumia era làtex.
Làtex.
Sí, el que més se consumia era làtex. Encara estava el que era la carcassa de molxa antiga de Molle Bonell, que és el que gasta sempre Flex i Picolín. I va eixir el làtex i el làtex se va ficar al capdavant de lo que era el descans en aquell moment. Després s'ha anat evolucionant, el làtex s'ha anat baixant prou, la carcassa de molxa antiga pràcticament ha desaparegut. Hi ha així coses noves, pues, com la viscolàstica, el moll ensacat, que estarà molt de moda.
¿Y quina diferència hi ha entre la viscolàstica i el moll ensacat?
Pues en principi, el moll ensacat, com la paraula diu, és un moll que va ensacat, cada un en seu saquet, i és independent i treballa independent. I la viscolàstica, per dir-ho així, és una esponja.
Vale, i, per exemple, en quin matalap dorm Alfonso?
Buah, jo dorm en un matalap de viscolàstica, però és que jo sóc un cas particular, jo necessito dormir molt mollet perquè tinc una sèrie de problemes, entonces necessite que el matalap siga molt, molt mollet.
Clar, perquè jo quan vaig a comprar algo sempre, quan me trobe al vendedor o a la vendedora, que li dic, tu què tens, tu què t'has comprat? En este cas sí que és en funció de les característiques que té un, perquè a més, hi ha que dormir en un llit a soles, és a dir, encara que estigui casat, perquè té unes condicions distintes, però un matrimoni o una parella que dorga en un mateix matalap té diferents i que tinga diferents constitucions?
Si tenen diferents constitucions i els agrada dormir en un matalap a cada un diferent perquè no poden dormir d'una altra manera, n'hi ha matalassos que van dividits en dos.
Uf.
En dos llits, com si fossin dos parts diferents, una part més molleta, una part més dura. Aquesta possibilitat existeix, tenim la possibilitat de fer matalassos pràcticament quasi a la carta, però no és el mateix pensar que li va bé una cosa a que li vaig a bé aquesta cosa. Moltes vegades ve la gent a la tenda i em diu, és que jo tinc que dormir en un matalap molt dur. Vale, molt dur perquè sempre estàs a bé a dormir en un matalap molt dur, o te ho ha dit el fisio, te ho ha dit el trauma, o qui te ho ha dit. Entonces n'hi ha que saber cada un quines característiques té per dormir per poder dir-li, pues mira, este matalap t'anaria millor, este pitjor, això.
Quant de temps dura un matalap? És a dir, de quant de temps hauríem de canviar-nos el matalap?
Molt bé, pues, normalment l'Associació de Fabricants de Matalassos va fer un estudi i van arribar a la conclusió de que un matalap dura aproximadament 10 anys. Sempre poden ser 12 o 15 i sempre poden ser 8 o 6 o 5, o, segons la qualitat que compres, el matalap que compres, això és com tot. En matalassos n'hi ha una varietat tan gran i tantes diferències a l'hora de fabricar un matalap, pues que cada un té la seua qualitat i el seu temps de... Però més o menys duren 10 anys. A partir de un bon matalap, a partir de l'any 7, si tu l'has tratat bé, si tu l'has fet un bon manteniment, l'has pegat a la volta, l'has xerejat, etc. A partir de l'any 7 comença a perdre qualitats y te comiences a donar counter que tal, y a partir de ahí ya lo que dure el matalab, voy a decir que ya según el matalab que has comprat te dura una miqueta més o una miqueta menos, pero aproximadamente de guanys.
Però és igual com les ulleres, jo dic perquè és algo que se gasta molt. Quan mos costa canviar les ulleres a voltes perquè estem habituats a un una mateixa armadura, diguem.
Sí.
Perquè clar, si jo dormo a gust del meu matalab, el matalab ja va comprès de guanys i pense, uf, a veure si me'l canvi, després jo no dormo igual
a gust. No. Tu tens que canviar el matalab quan dormes malament. A veure, tu pots tindre un matalab i haver-te habituat a aquest matalab i tindre un estar afonat i tu dormir bé, però aquest matalab està per canviar, evidentment, perquè està afonat. Però normalment se nota, se comença a notar que tu ja no descanses igual, no dors bé i tens que canviar-lo. A veure, més. I si i és un matalab de no molt bona qualitat, doncs està afonat.
I una altra cosa... Jo sé que hi ha matalabs que te respecten la temperatura de fred, de calor, igual que les coixins.
Sí. Coixins n'hi ha un fum, igual que matalabs. N'hi ha un fum. Nosaltres tenim en la tenda matalabs d'exposició, aproximadament en tindrem 20. I de coixins, 20 també. 20 o 25 tipus de coixins. N'hi ha viscoelàstic, n'hi ha de fibra de tota la vida, n'hi ha de plomó, n'hi ha una catarba de tipus de coixí. I el coixí sí que és una cosa molt, molt particular de cada un. Ahí sí que és veritat que jo no m'aventure a dir-li a un és de, perquè cada un tenim el nostre...
Mira, jo que conec la tenda i sé que és enorme, me ve al cap allò de fer una convivència, és dir, anem a fer un gran hermano. Voleu saber si passeu bé la nit? Pues se trien, que n'hi ha 20 matalabs, pues se trien 20 persones sí. I durant la nit... Van fent el relleu. Seria una molt bona idea,
No estaria mal, no estaria mal. No
van fent mal. El relleu a veure a on se dorm millor.
A on descansa millor, clar.
Jo crec que seria tota una experiència, no?
Sí, que suposa que no ho haurà fet de ningú. Bueno, algú haurà fet una locura, dices, segur.
Però no me digues que no seria xulo, Alfonso.
Bé. Moltes vegades veig a la tenda i tenen el problema de que diuen pues és que provant-lo així 5 minuts no sé si dorm bé o...
Claro.
Jo sempre dic, la primera sensació és la que conta, però a més li dic, si vols quedar-te, jo te dic, jo demà vinc a obrir a les 9 del matí o així, vinc, te pots quedar esta nit a dormir i demà jo t'obri tranquil·lament.
Claro, però lo bo seria allò de que, clar, si són de 1 o són de 2...
Bueno, ne tinc... Normalment fiquem els matalassos de matrimoni de 50, però sempre tinc de 90 allí també, perquè són models que s'acoplen més per vendre's en 90 o... Segons el model que siga, pues el fiquem en un 50 o en 90.
No, jo dic per allò de que vas canviant i vas dient, fem un lloquet sí, que jo també vull provar este i seria molt bona opció.
Estaria bé.
Estos llits que van udis de l'altre i per a poder plegar-se els matalabs són més baixets, més xicotets, el descans és igual?
No.
Segons
el material que estiga fet el matalab, sobretot els que són molt baixets se fan de HR, que és l'esponja que se gasta en matalasseria, i a partir de 10 centímetres ja tens un descans normal. Menys de 10 centímetres se degrada molt ràpid i el descans no és el mateix perquè no, per molta densitat que tinga o per molt bona que siga l'esponja, són pocs centímetres per aguantar el pes d'una persona. A veure, si és una persona un xiquet no passa res, però si és una persona adulta que pesa ja... A partir de 50 quilos o 60... Pues,
claro, però ahí és on ve la confusió que tenim les mares. Per què? Pues perquè comprem esos llitets per quan ve una amiga que dorga també i si medís menys 12 centímetres, molt important, menys de 11 centímetres, tu d'un llit infantil li fas un juvenil, quan arriba als 12 anys i la xiqueta se fa fadrina i passen els 50 quilos, els adolescents. I entonces es comencen els dolors perquè estan en pleno creixement. I això els mares no ho tenim en compte, eh?
Lo que pasa es que normalment acostumem a canviar-li l'habitació del xiquet quan fa la comunió.
I després?
Entonces, se li canvia també el matalab quan fa la comunió. Entonces, quan fa la comunió no ha desenvolupat encara. Jo sempre dic que el millor temps per canviar-li... Quan un xiquet que tindrà un bon matalab és quan passa a l'adolescència que fa el creixement. Durant el creixement té que tindre un bon matalab. Per què? Perquè està desenvolupant-se i lo ideal és que descanse bé, claro.
Que no... No ho tenim en compte.
No.
11 centímetres com a mínim
sí.
El matalab.
A partir de 10, 11, sí.
És molt important. I ara t'arriba que, bueno, pues, canviat el matalab. I clar, l'Ajuntament, per exemple, diu, pues, vostè concerte una hora i un dia, passem pel matalab. Però clar, és que el teu matalab està al carrer.
Ja. Nosaltres, des de sempre, hem replegat lo veig des de sempre, tant sofàs com matalassos, com sempre, això que ara tot el món diu que le recogemos el viejo, i nosaltres ho vam fer sempre i no mover la boca.
No, perquè entre altres coses...
Que normalment la gent no té un vehicle per poder tirar a l'ecoparc un matalàs de 50 o un sofà de 3 places o un sofà de 2 places, no, tot el món no té un... Nosaltres sempre ho han replegat i d'una manera o una altra ho hem fet. Normalment a l'ecoparc, antes de que estiguera a l'ecoparc, pues tenien problemes, demanaven contenedors, etc. A veure com ho fem, i bueno, vaig estar prou de temps parlant amb l'Ajuntament perquè me deixaren tirar en l'ecoparc. En l'ecoparc les empreses, no sé si sap la gent, que no poden tirar residus.
Ojo.
Però bueno, l'Ajuntament va fer un conveni en l'empresa que du això i al final ens van deixar tirar-ho. I ara pues, estem en això, encara en ese, de moment. És que el matalap i el sofà és un residu que no vol replegar ningú perquè és molt difícil de reciclar. Perquè la tela va per un costat, per exemple en els sofàs la fusta va per un costat, la tela va per un altre, l'esponja va per un altre, si n'hi ha alguna peça de plàstic va per un altre, si porta moll de nosa que el ferro va per un altre, entonces és una peça que costa molt, i el matalap igual. Antes, per exemple, que n'hi havia carcasses de molls, pues el ferro de la carcassa de molls va per un costat, per això moltes vegades se cremaven els matalassos sí, al carrer, i per agarrar-la, claro, n'hi havia molta gent que se trobava un matalap i botava foc, y agarraba la carcasa de disc de ferro porque el ferro sí le compraban en...
Claro.
Claro, entonces ni a que pelarlo, si porta llana la llama por un costado, la tela va, si es poliéster va por un otro, entonces es muy difícil de reciclar. Bueno, muy difícil no, muy costoso de reciclar.
Sí, parlem de sofàs dels que ara estan de moda en este moment, val? Perquè tots sabem lo que eren els tresillos i ara ja anem a quin és el que està eixint més últimament.
Últimament lo que més se ven, depenent molt del disseny, és que tinga pata alta, perquè tot el món té una rumba en casa o quasi tot el món té una rumba en casa, i si no se compra el sofà adequat a que té una, tindrà una rumba, ¿vale? Para que limpie per baix, i sobretot l'extraïble de carro, que s'ha ficat molt de moda ara. Hasta ara n'hi havia extraïble de bandeja, que no apoyava en terra, i el carro lo que fa és eixir, i la part de davant té dos rodetes que toquen en terra i és una miqueta més estable. No és que l'anterior no fora estable, sinó que este és més. Vull dir, quan ix, si tu t'assentes a la punteta, aguanta més que l'altre.
I el pell...
En teixits?
Sí.
En teixits, la majoria són tot teixits sintètics avui en dia, ¿vale? Són teixits que tenen molt bona limpieza.
Això és el que jo
normalment duen un tractament antitaques, que no és que no se taque, que jo explique sempre a la tenda, la tela se taca, però la tacais millor, no se pot llevar millor, de tota manera que tindré una... La majoria són desenfundables i se poden tirar a llevar o a llevar. Uh-huh. Inclús els materials que ara simulen lo que és pell, se poden llevar a la llevadora inclús.
Uf.
Sí, sí, sí. Són materials que se fan ara... Ja te
desenfundables, fàcils
sí,
de limpiar...
Sí, sí, sí.
No sé, bueno, a part en mobles, poden triar a la carta el que vulguin que no estiga en la tenda, no?
Claro, claro, no. De mobles, nosaltres... En la tenda no tenim mobles d'exposició. Bueno, tenim algun moble, però no és... Tenim alguna taula de centre, tenim algun armari allí, però no tenim mobles com a tal. Però, bueno, en catàleg venem 12 mobles que necessita la gent. A més, editem una revista mitjançant un fabricant en el qual hi ha mobles de dormitori, juvenil, de saló...
Muntatge i replegada del mobiliari
això
antic.
Això està tot previst. Nosaltres no mai hem cobrat el muntatge i el transport de part, res d'això. Des de sempre hem donat el millor preu i el muntatge i el transport incluït, claro.
En tot descans, per això de la financiació, en tot descans hi ha financiació?
Sí, sí, per supost. Nosaltres treballem en diverses financeres, en una del BBVA, en CDLM, en unes quantes. No per dir no, però sí, unes quantes. I des de fa un temps fins ara vam aconseguir tindre 12 mesos sense cap interès, i al passar de 12 mesos els interessos que se li fiquen a la persona són molt poquets. O sigui que jo, per exemple, una financiació per dir-te algo de 1.000 euros... A la persona, com a molt, li poden costar pues, 25 euros, o quan acaba de pagar-ho, 25 euros, com a molt.
I, per últim, ja a un estat de descans, perquè no oblidem que així mos veu, mos senten en tota la província de Castelló, yeah. I per internet, bueno, pues, allò, no sabem ni on arribem. Bueno, a tot el món, per internet a tot el món. Sí. On està la tenda?
Pues la tenda està en l'Avinguda França, número 6, al costat de l'estació de ferrocarril. Sempre hem estat ahí.
Ah, pues està ben fàcil de trobar, al costat de l'estació de ferrocarril. La gent pregunta per l'estació i entonces en seguida vos troba. Tenen obert l'horari?
Pues l'horari estem des de les 9 a la 1 i mitja normalment, inclús les 2, i després per les vesprades de 5 a 8. Però en què queden per telèfon, si tenen un horari paregut al nostre, per exemple, gent que té el mateix horari que nosaltres, o que siga, mos queda per telèfon, li atenem a qualsevol moment, vull dir que jo no tinc cap problema. Si no poden perquè l'horari coincidís, obric a l'hora que li faci falta al client.
Per això l'empresa ja té 20 anys, pues perquè s'han anat adaptant poc a poc a les necessitats de tot el món.
Sempre ho hem fet així.
Claro, pues per això té 20 anys. Allò que diuen les empreses, bueno, pues les empreses n'hi ha moments millors, n'hi ha moments pitjors, però diuen que ladra, no?, lo cabalgamos. Alfonso, gràcies per haver vingut. M'ha costat un fum portat, eh?
Gràcies a vosaltres. No, és que coincidim en el dia i la fecha, llavors.
Espero que vingues a contar-nos més novetats. Clar. Jo sé que me costarà un poc tornar-te a portar, però jo ho intentaré.
No, que ara en lo del 20 anys vindré a contar més novetats, que n'hi ha unes quantes.
Bueno, esperem també alguna coseta dels 20 anys, si feu alguna coseta, que també us ho conteu.
Sí, sí.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Vila-real alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Vila-real en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista vila-realenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
El Circo Reluí Legacy prolonga sus funciones en Villarreal hasta el 29 de octubre. Si todavía no has visto su producción más espectacular y arriesgada, esta es tu oportunidad. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 300.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? 2 horas de pura emoción que no olvidarás. Hasta el 29 de octubre en el Jardí Jaume I. Compra ahora tus entradas en circoreluí.com o en la taquilla del circo.
Bé, pues sabíem el problema que teníem en el Termet, així, en la ciutat de Villarreal, en els senglars. Bé, el Consorci del riu Millars controlarà aquesta població de senglars que està present en els voltants del riu. El rastre de nombroses famílies s'ha notificat pel servei de guarderia rural en zones com el Termet, que ve dit abans de Villarreal. I el Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars el conformen els ajuntaments de Villarreal, Borriana i Almassora. La Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana iniciarà pròximament les pertinents accions per a controlar la creixent població de senglars que ronden pels vessants del riu. Amb tota la sensibilitat ecològica que tenim, entenem que no és el seu espai i que no és el lloc adequat per a aquest tipus d'animal. Portem molts anys cuidant la biodiversitat de fauna i flora en el riu en qüestió d'equilibri i hem d'actuar per a fomentar-ho i continuar creixent com un paratge natural sostenible i divers. Això ho ha explicat José Benlloc, que és el president del Consorci i alcalde de Villarreal. És el màxim representant del Consorci que també s'ha reunit en el Termet de Villarreal amb efectius del Servei de Guarderia Rural del Consorci del riu Millar, així com amb l'empresa especialitzada en control de fauna urbana ADA per abordar ixe projecte i analitzar el punt de partida per inspeccionar diferents zones. Aclarís també el president del Consorci, malgrat la efectivitat de les actuacions dels últims anys en els quals capturen dosenes d'exemplars, enguany la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ens havia denegat els permisos. Per això estem identificant infraestructures municipals per a poder continuar treballant en el seguiment, localització i captura de quants més exemplars millor. Bé, ja arribem al final del programa, però recordeu, avui és divendres, per tant, cap de setmana, planegeu-lo bé, disfruteu-lo i a més penseu que després de cap de setmana, la setmana que ve tampoc serà tan llarga, per què? Perquè tindrem un dia de festa, no? Bé, doncs a disfrutar, no desconnecten perquè entra el meu company Javi Mata, que jo l'he vist preparant moltes novetats, per tant, els aconsello que no desconnecten. Fins dilluns.